Saludam avui els integrants de la nostra tertúlia de savis. Tenim el plaer de comptar amb na Rita Costa, de Can Constantino. Benvinguda.
Hola, bon dia.
I també amb Pep Ferrer, de Can Andreu. Molt bon dia, Pep.
Bon dia.
Avui volem xerrar de viatge a vila, no? Això que ara cada mitja hora pràcticament o cada hora tenim un ferri amb 30 minutets o un poc més mos connecta les dues pitiuses. Això fa no tants anys era ben diferent, oi?
I tant que era diferent. Quan jo era petita tardàvem 2 hores o 2 hores i mitja per arribar a Eivissa. I en que no hi hagués mal temps, sempre hi havia esquits i les barquetes eren molt precàries, gràcies que els teníem. Però vull dir que era un viatge que el feies per necessitat.
2 hores o 2 hores i mitja per fer aquestes 11 milles. I ho feies per necessitat, no per anar a veure botigues o no sé què,
eh? Sí, havíem d'anar a comprar roba a Eivissa, perquè a Formentera hi havia, no hi havia roba feta.
Sí, per necessitat.
Per necessitat.
Exacte.
Jo sempre he dit que Formentera han d'anar a Eivissa per necessitat. Antes, ara i després. Perquè vulguis o no vulguis, si vas a la península, tens de passar per Eivissa. No hi ha altra forma d'anar-hi. I per qualsevol cosa has d'anar a Eivissa, per papers, ara ja no tant, perquè tenim un consell, tenim moltes coses, tenim dentistes, tenim un hospital, tot això, però encara hi ha casos que l'hospital d'aquí no pot fer, hem d'anar a Eivissa. En quant els d'Eivissa venen a Formentera a passejar, que això és molt diferent.
També anem a vegades naltros a passejar, tot s'ha de dir.
Ara sí.
Ah, veu.
Ara la gent... Bueno, jo no és el meu cas, perquè jo vaig a Eivissa que no té més remei. Però la gent sí, avui en dia, com que hi ha tan bona combinació, sí. Anar a Eivissa no et suposa un trastorn perquè a classe. Antes era molt diferent.
2 hores i 2 hores i mitja. Com eren aquells barcos, aquells vaixells que feien la travessa entre les pitiuses?
Bueno, eren uns barcos bastant petits en aquell temps. Uns barcos de vela i motor, si mateix, ja portaven, però, com diu una Rita, posaven molt de temps. Es anava d'una forma molt diferent d'ara, perquè ara, pues, bones butaques, les barques cobertes que no tens fred ni tens calor, amb aire condicionat, pues, llavors es anava a l'intemperi. Si eren hivern, pues, si hi havia cares d'aigua, la gent havia de portar un paraigua per no xupar-se. I si eren l'estiu, un parasol, perquè el sol apretava molt fort. I era una incomoditat, però grossa, perquè si, per exemple, hi havia marea, també, pues, quan hi havia una marea que entrava aigua pues, a embornar de la barca, pues, la gent havia d'aixecar els peus, però no remunar els peus, havia d'aixecar els peus a l'aire. I una sèrie de comoditats, unes barques bastant petites, que passaven pues, dies només quasi de bon temps. Hi havia 2 companyies, ja també com ara. Ara que n'hi ha més de 2, però llavors hi havia 2 companyies i feien, es tornaven cada setmana, feien una setmana una i una setmana l'altra.
I... Recordeu el nom de les companyies?
Sí.
Bueno, una era la mateixa companyia que llavors feien la joven Dolores, que era... totes dues eren companyies de Formentera. Mm. Una li deien la companyia del Cala Sabina i l'altra... jo no sé quin nom devia tenir l'altre.
Jo crec que era més aviat d'Eivissa, no? El Manolito no era una companyia d'Eivissa.
No, era no, no ja, era, ja era de Formentera.
De Formentera.
Que hi anava de patró Antoni Paia i el gerent, me pareix que eren Joan Sala, de San Francisco, que eren accionistes. I llavors va ser en Vicent Blai, quan ja sí, dugueren altres barques. Jo crec que hi podia haver algun d'Eivissa... de socios de les companyies, però la major part eren de Formentera, si mateix.
Quins barcos, enteu, barcos petits, això que són, 18-20 metres, més o menys?
Bueno, que s'ha 25-30, si mateix.
Bueno, eren, mira, quasi com a...
Hi havia el primer que conec, li deien el Cala Sabina.
Cala Sabina.
Cala Sabina.
De fusta, tots estem parlant.
Sí, de fusta.
I anaven amb motor, entenc.
Amb motor i vela, perquè la vela... la duen per ajudar perquè fes més camí també, però en el mateix temps la vela aguanta una barca que no pegui les balançades tan grosses. La vela és una ajuda molt bona per les barques, i entonces duen però... barca, duen vela i motor, les dues coses.
El Manolito també duia vela?
No, el Manolito ja no duia vela. Jo parlo de les dues primeres barques que hi va haver quan jo vaig començar a conèixer.
Estem parlant del Cala Sabina, era una?
Sí, el Cala Sabina era una.
I l'altra, recordeu?
I llavors l'altra, jo no em recordo si li deien la Unió o alguna cosa així, m'apareix. I llavors ja dugueren el Manolito, que el Manolito llavors se'n van a fondo.
Manolito, 16 metres de...
El Manolito era una barca de pesca,
sí,
que la prepararen per dur passatge i carga.
Sí.
I entonces no duia vela, duia màquina de vapor, que anava amb llenya i carbó, el Manolito. I llavors, pues, un dia venint a Eivissa, pues, va obrir una aigua, i el patró es va dirigir cap a l'espalmador, i entonces, pues, el cap de poc rato ja van a pico, i es va salvar...
Tothom.
Tothom.
Tothom no va parir a ningú.
Sí, sí, en llanxes.
I era la nit, venguent d'Eivissa, cap de Lluís a Formentera, a la nit. Jo me'n recordo, venia una senyora alemana, la senyora Munch, que tenen una casa, o tenien, a Punta Prima, i venia amb aquell viatge, una senyora molt gorda i ja d'edat, i van passar un bon apuro, però bueno, en seguida els van anar a salvar i no va passar res.
I llavors la companyia aquesta de Bedú, com li deien, Damiana Sanz.
Sí, això ja va ser després.
Va ser després, sí. Però era de la mateixa companyia, del Manolito.
Sí, sí.
I l'altra companyia de Formentera, pues ja dugueren el Ciudad.
Jo els primers,
el Ciudad de Formentera.
Els primers barcos que he conegut a Formentera, fes tracte de Formentera i Eivissa, eren el Ciudad... I el Manolito.
I el
Són els dos primers barcos que he conegut a viatjar, a fer trajectes.
Sí, no, jo del Cala Sabina, del Cala Sabina me recorda.
Sí, segurament.
Del Cala Sabina, que era abans.
Llavors ja després, com dius tu, que era la Damiana Sanz,
sí.
Llavors després del Ciudad de Formentera ja es va fer la Dolores.
Llavors ja es va fer la Dolores, sí. I ja vengueren llavors les llanxes més ràpides, cap a...
Sí, llavors ja van emportar aquella més ràpida, que la Tànit. Te'n recordes de la Tani?
Sí, n'hi va haver una que li deien la Palomita.
La Palomita. Que
era... La Palomita era una barca bastant ràpida.
Com una llenxeta. Sí.
Com una llenxeta.
Sí.
Sí, sí, bastant ràpida. Sí. I la gent ja s'embarcava tota amb aquella.
Hombre, feies més.
I llavors em va venir un més ràpid que anava damunt unes plaques, damunt uns... com uns patins,
com cap...
que li deien el tiburón.
Sí, com un tipus catamaran.
Sí. Sí, però allò s'aixecava i el casco ja anava fora de l'aigua. Aquell ja només anava, com que duia molta velocitat, ja anava damunt d'aquells patins.
Sí,
i entonces era molt, molt ràpid, que passava 25 minuts.
Carai.
Sí, sí. Sí, però també li va passar que corria tant que se'n va anar en terra, allí davant se sequi, i ja va...
El tiburón era aquell,
el tiburón. Ja va acabar allí, ja no va viatjar més.
Per cert, parlant de les companyies navilieres, llegim a l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera que la naviliera de Formentera S.A. era una empresa constituïda l'any 63 per donar servei en aquesta línia entre les Pitiuses. Els socis fundadors, José Cruz Carrasco, Higini Pi Banús, Antoni Hernández, Jaume Mauri, Antoni Vinyaràs, els formenterers Joan Maians i Joan Ferrer Sala, i també accionistes menorquins. Entre altres barcos que van pertànyer a aquesta companyia, el Damiana Sanz, el Palomita, que després es va convertir en Tànit, la San Francisco i la Sabina. Sí. L'empresa va estar operativa fins al 89.
I va haver també una que li deien Silla.
L'illa de Formentera.
Silla.
Que era blanca.
Després de la Dolores.
Després de la Dolores.
Després de la Dolores van fer Silla. Silla.
Sí.
A no ser que n'hi hagués hagut una altra, més endarrere que jo no conec.
Trobes que no navegaven a la mateixa època, Silla i la Dolors?
Jo les vaig conèixer les dues, i no sóc tan gran.
Els has conegut
les dues? Sí, les dues. He navegat amb les dues.
Jo crec que sí, que hi havia les dues.
Bueno, és que llavors les companyies ja van anar augmentant de barcos. Així com antes només tenien un barco cada companyia, llavors ja van anar augmentant.
Ja començaven a venir els turistes,
sí.
Pues, i es duia més càrrega, també per edificar i aquestes
clar,
coses.
Molt de material de construcció
molt
i tot això.
Molt de material de construcció, sí. Entonces ja van posar barques més bones.
Sí.
Però bé, la Dolores va ser una bona barca també perquè duia passatge i càrrega i duien hi ha alguns cotxes també, que els cotxes els havien de carregar per planxes.
La Dolores per ser que l'havessin inaugurat el 63 o 64.
Ara t'ho diré, perquè l'enciclopèdia hi ha un bon article sobre la Dolores.
El 64.
Sí, m'ho pareix que sí, la Dolores.
Sí.
Sí.
Va ser una barca que va dar molt bon resultat a Formentera, perquè aquesta barca ja passava mal temps, perquè era una barca molt forta, ja era més grossa, sí. I va dar molt bon resultat. I portava càrrega, i portava passatges, les dues coses, i sí. Dava bon resultat a Formentera.
El ciutat de Formentera, jo crec que eren els exorcistes
perquè que
eren de Formentera.
Perquè ara s'afruita bé de la península, en aquest cas. Però llavors tot venia d'Eivissa.
Tot passava per Eivissa.
Es subministrava tota la fruita i tots els aliments venien d'Eivissa.
Però si, no sé si vos en recordeu, que haureu vist en fotos, els autocars, primers autocars sí. Que van venir a Formentera, que anava entrevessat damunt la barca sí. I sortien unes rodes per un costat i les rodes per l'altre.
Sí, 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 sí,
jo me'n
sí,
record que veníem una vegada d'Eivissa, i això era el 66-67, i veníem amb Vicent i jo, que amb Vicent estaven treballant en su pis que tenim a Sant Antoni, i venien cap a Formentera i portaven un camió de càrrega. I quan van ser els freus, va fer unes bones balincades la barca. Jo pensava, mare Déu, si un cap d'aquestos d'un costat que amarrava el camió es rompés, és que la barca havia d'anar-se cap gireta total, eh? Perquè, clar, el camió havia fet contrapès i m'ho havia d'anar-se volta. I jo pensava, mare Déu, que arribem ja, perquè no et faig mica de gràcia per aquelles balincades sí. Amb aquell camió enxavancat allà dalt, eh? No feia gràcia, allò. Jo no sé ni com s'atrevien
sí,
a pujar-s'hi.
Era una forma molt, molt diferent d'ara.
La Joven Dolores, construïda a Tarragona l'any 1965 per Estilleros Tarragona S.A. per encàrrec de Josep Serra Ferrer, formenterer, i destinat al tràfic mix de càrrega i passatge. 24 metres d'eslora, 6,75 de mànega, i tenia, en principi tenia dos motors. Recordem que després se li va fer una reforma, se li va canviar el motor. Sí. De fet, l'any 1988 és quan se li van canviar els motors per segona vegada, perquè l'any 1980 ja se li havien tornat a canviar. El 89 passava a propietat de Navicol Lines S.A. i després de Proleasing S.A. L'any 99 en va adquirir la propietat una altra indústria, en aquest cas Servicios y Comercio, i aquell any, finalment, la Joven Dolores va passar a fer excursions, no sé si ho recordeu, feien una excursió de tant en tant,
sí,
a vegades amb música en directe,
sí.
I després hem pogut veure com l'estaven desmantellant en una marina seca a València.
Sí, jo me'n recordo, perquè a la ciutat de Formentera el meu abuelo, son pare de sa mamà, va estar a Eivissa una bona temporada perquè feien a la ciutat d'Eivissa, en els Estilleros d'Eivissa,
Sí.
Perquè era mestre d'aixa,
claro.
I va estar treballant a la Dolores, i per cert, ell era accionista també d'aquesta companyia. Aquestes eren tot gent de Formentera.
Sí.
La companyia de la ciutat de Formentera i d'allí cap aquí.
I els barcos sortien cada quan? O sigui, en aquella època, quan éreu petits i us valtros o jovenets?
Bueno, jo penso que sortia a les 8, només feien un viatge cada dia.
Sí. Un viatge cada dia?
Un viatge cada dia. Sortia el matí pronta i tornava prontes de tarda.
O sigui, a les 8 i a les 4, suposam.
I si perdien un viatge, aquell viatge es havia de recuperar.
Perquè duien el correu.
Sí.
O sigui, el correu... La companyia que duia el correu crec que era del Manolito, veritat?
Jo penso que sí.
Me pareix que sí.
Sí.
I en Paia eres que distribuïes les saques de la correspondència, els de baixar a la Sabina, sí. Sant Francisco i la Mola, i Sant Ferran i la Mola.
I si perdien un viatge, aquell viatge s'havia de recuperar, llavors...
Vol dir si perdien un viatge que no es podia fer per mal temps o el que sigui?
No es podia fer per mal temps. S'havia de recuperar aquell viatge. Estaven obligats. La setmana vinent, el dia que fos...
Feien un extra.
Sí,
feien un viatge extra. I quan valia anar amb el bitllet, el recordeu? Quan
costava? No me'n record.
Jo no em recordo.
Això és que no era car. Si no ho recordeu, és que no era car.
No, però si mateix ja afectava.
Més car que ara, sí, en proporció.
En proporció, més car que ara.
Hi havia pocs diners. Clar. I sé que passava un mariner, quan durant el trajecte, passava un mariner i cobrava el bitllet. No hi havia taquilla per anar a treure el bitllet.
Llavors, els mariners feien un servici boníssim a l'illa.
Sí.
Perquè, clar, no teníem comoditat com per desplaçar-nos a Eivissa sovint, ni econòmicament, perquè tot costava sous. Quan necessitaves algú d'Eivissa, anaves a un mariner vací, per exemple, o més, que tinguessis més confiança, i deies, mira, em faria falta tal cosa. Podries anar a tal banda i veure si m'ho pots aconseguir. I aquell mariner... anava, comprava, sí. Ja li dava sous, i a vegades te deia, no, ja ho pagui jo, llavors ja cobro el que m'ha costat. I feien aquest servici, que era una meravella, perquè tu saps el que ajudaven aquesta gent.
Ja ho crec. I ells sabien més on estaven els productes,
claro.
També, i els preus, i ho tenien més.
On anava allò, botigues mítiques, on anàveu vosaltres a comprar a Vila? Què anàveu a fer a Vila en aquell moment?
Bueno, es anava a comprar quasi tot a Eivissa, perquè a Formentera hi havia poques, poques botigues, i duent també el més necessari, quasi. Quan havia de fer una compra mica grosseta, pues anàvem a Eivissa. Castes botiguers també anaven a Eivissa a comprar, a casa amb mare, els botiguers anaven a Eivissa a comprar.
Sí, o on comanaves. A vegades, ara, per exemple, en temps de matances, a lo millor anaves a la botiga que tenies de costum d'anar a Formentera, per dir, va ser, a casa allà on estàvem. I deia, mira, feien les matances tal dia, me faria falta tant de material. I et portaven la pebrera, et portaven les tripes, et portaven el necessari. Sempre tenien un petit estoc, però treballaven més damunt comanda, perquè, damunt clar, comanda, tampoc sí, no es poden arriscar, llavors no hi havia res per mantenir res, per conservar res.
I hasta les botigues i tot de roba, que moltes vegades encarregaves un tros de peça de roba, perquè llavors roba feta no n'hi havia en aquell temps. Les botigues... A casa, a prop de casa hi havia una botiga, li dèiem a Casa Molera, que era una dona de la Mola que havia baixat a viure allí, a una casa, a prop de casa, i entonces portava les coses quasi bé d'encàrrecs, perquè es perdre una cosa que la comprassin i llavors no la podien vendre, els hi era un problema, perquè... L'economia
era petita. No es podien arriscar a tenir un estoc de coses perquè no hi havia...
I si quadre, doncs havia de fer...
Botiga de roba, te'n deus en recordar, en Pep Antonina, el Salsiga.
Sí, sí.
Va ser la primera botiga de roba que estava allà on ara hi ha la consulta del metge, aquí, vora la rotonda, enfront de l'Espimpom.
Sí, sí, sí.
Pues allí, te'n recordes?
Sí, 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 la major part de les botigues portaven roba i portaven taronges i portaven sucre i portaven arròs i portaven de totes les necessitats de... dels clients.
En Pep Antoní només duia roba.
Aquest ja només duia roba. Aquest va ser la primera botiga grossa que es va posar.
I la botigueta que hi ha, que Tramuntana, o no sé com se diu, al costat de la consulta del metge, allà mateix, en el mateix edifici aquest, no sé si et recordaràs, que hi havia una sabateria. Te'n recordes?
Sí.
Sí?
Sí, 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 també.
Sí, sí. Sí. I, bueno, i tot el que podíem comprar aquí ho compràvem aquí, com és normal, però hi havia coses que...
Però això ja va ser un poc centrada dels turistes, que hi havia més gent, però quan érem els formenters només, de Formentera, doncs les botigues eren totes petites.
Molt petites,
sí. I duen tota classe de gènere, però en quantitat petita.
Llavors tot era granel...
I tot era des de nens, sí, sucre...
Sarrós, sucres, llegums... Duien
un sac de sucre i havíem d'anar amb un senador...
O sigui, sobrevivíem sense bosses de plàstic, eh?
No, això de plàstic no.
Bosses de paper, sí.
A senador,
I bosses, de paper.
Sí, perquè...
I soli, havíem d'anar amb una botella...
A comprar oli,
i mos daven, una botella d'oli, però havíem de dur la botella.
I el petroli per fer llum.
I tot, el petroli per fer llum.
Els quinquers, perquè llavors fèiem llum en llum de quinquer, i eren petroli,
petroli a fer llum, però tot venia a la granel, un bidó de petroli, un bidó d'oli, un sac de sucre, un sac d'arròs, i d'allí, pues...
No crec que els botiguers no fessin la fel, perquè per entrar aquells bidons de petroli dins les botigues sense ajuda de res, més que fer-ho redolar i amb molta d'imaginació.
I anaven a buscar-ho, la sabien amb un carret d'una asa.
Sí, sacs de sucre i arròs, que eren sacs de 50 quilos, jo crec que eren sacs grossos.
Claro, claro.
I ho tenien allà tot exposat.
I la calç de fer obra també la portaven a granel.
Sacals
de fer obra. I la duen dins la bodega, jo sé que quan era desembarcada la desmarcaven a Saraes, es posaven dos homes amb un mocador per davant la boca, per mor de que la calç els asfixiava, i anaven tirant les saraes de sacals damunt el moll, i hi havia un carro que l'esperava i la carregaven damunt el carro. Tot era, en fi, d'una forma extraordinàriament incòmoda.
Sí. I com era l'ambient al Port de Vila? Clar, un Port de Vila, supos que completament diferent al d'ara, no?
És de Vila, jo crec que no hi ha tanta diferència, és Port de Vila.
Bueno, que a Vila...
Ara és de Formentera, sí que hi ha hagut un canvi molt gros.
Bueno, quan arribàvem a Vila, arribàvem allà davant la pastaleria Los Andenes.
Sí.
Te'n recordes?
Sí.
I es Peixet.
Sí.
Amb el Manolito i companyia, sí. ja atracàveu als Andenes. Allí. O sigui, on hi ha el Martell, per entendre'ns.
Exactament, sí. I estava molt bé perquè tenies totes les botigues molt avinent. La plaça, que era allà on podies anar a comprar verdures o fruites o el que siga, i totes les botigues estaven al redor de la plaça, perquè hi havia Can Matà, que era una botiga també que tenien pràcticament de tot. Si volies comprar una màquina de cosir, hi havia Canamarca, que també estava per allí. Hi havia les botigues de roba, també estaven totes al redó. Quasi totes tenien porta a la plaça.
El poble vell sí, era on hi havia comerç.
Sí, Can Vinyets, també, tot estava...
I tot estava allí en un redol. El poble nou és més modern, però quan naltros, el poble era el poblet vell.
Sí, talment allí per la Marina i per allí.
Sí. Tots carrers petits que avui
estretats,
en dia es fan intransitables en cotxes, els carrers aquells.
Sí, sí. És el cas contigu i està com estava quan jo tenia 7 o 8 anys.
Mira, en Ramon Tur, que és eivissenc i ara viu a Formentera, resulta que la seva família gestionava un bar, l'anomenat Bar Sant Juan, també a prop del poble, on molta gent de Formentera hi anava a dinar. La seva família porta aquest restaurant des de fa més de 70 anys, no? Clar, supos que com que el primer barco sortia a les 8, hauria d'arribar a mig matí allà o a les 10 i tornava a les 4 de la tarda, doncs havíem de fer tot el matí, dinar fora, etc.
Sempre. I hi havia Can Costa, també.
A Can Costa, Can Juanito.
Can Juanito.
Que te'n recordes que estava així una mica de fondo?
Sí.
Això per anar a dinar, diguem-ne.
Anar a dinar. I per anar a esmorzar, anàvem sempre a esmorzar a l'Estrella.
Sí.
Te'n recordes?
A Can Juanito, que era Campet de Manuel.
No, Campet de Manuel era la Font de Formentera.
Sí.
Can Juanito estava de l'Estrella, una miqueta més, diguem, cap a Rastrillo, un bar, una fonda petiteta, i me'n record que baixaves unes escaletes i estava una miqueta a fondo el que era el menjador.
O una terrassa
que hi havia allí. Claro. Nosaltres sempre hi anàvem a dinar allà, Can Juanito, perquè ho feien molt bé i estava bé de peu.
Sí, hi havia dos o tres bars que allà on es anava a menjar, la gent de Formentera.
I a esmorzar, sempre a l'Estrella, es ponet amb oli a l'Estrella.
Sí. I una de les coses que s'exportava de Formentera també era el vi, a botes.
O sigui, aquest sí que ho portàvem d'aquí cap a Eivissa.
Aquest ho portàvem d'aquí cap a Eivissa. Jo sé que em havia marcat moltes de botes de vi, perquè a casa hi havia bastanta vinya, i pues, cada setmana, a l'hivern, embarcaven botes de vi cap a unes bodegues i llavors ells ja el distribuïen a litros o a garrafes o així com fos, però nosaltres l'embarcaven a botes, que a vegades portàvem dins caro dos botes i tot, i els embarcaven també a mans perquè no hi havia màquines per embarcar-les.
Sí, aquí has de pensar que ara, per exemple, de Formentera s'enviaven formatges cap a Eivissa també.
Sí,
perquè la gent feia molts de formatge, llavors treballava molts a terra i era una manera de guanyar alguna mica,
treballant
a terra i formatjant i ous, i s'enviaven formatges, pollastres, conills, ous, tot això s'anava cap a Eivissa.
Tot anava cap
a veure,
a Eivissa.
Que la gent no és que no s'ho hagués menjat, però s'ho havia d'escatimar
per anar a comprar sol i l'arròs i el sucre.
Exacte.
Que arròs no se menjava cada dia, tampoc, a Formentera.
Exacte.
Arròs se menjava...
I la gent,
només en tant i en quan.
Es preocupava de tenir hortalisseta, el que podia, i patata, clar, i coses d'aquestes, però no va d'anar a comprar tant.
Sí, i les malles també.
I garrobes.
Cap a Eivissa, i garrobes, i...
Tot el que la gent es podia fer sobrar del consum de sa casa...
I ja estàs a Carrasca d'Espís, a Mercau. D'Espís,
i Reina.
A Carrasca d'Espís, a Reina.
Te'n recordes que anaven a buscar Reina? Sí. Mira, jo encara...
Caragols, també. Sí.
Caragols per menjar?
Sí, caragols.
De terra?
Caragols de terra.
Però això no s'ha perdut un poc, no, de menjar caragols, o què?
Aquí a Formentera no ha estat un plat que es menjés gaire.
A Eivissa sí, o què?
A Mallorca ho tenen per un plat preferit.
Sí. Oh, i a Catalunya, a Lleida, fan la jornada del cargol, és tota una especialitat.
Però a Formentera se n'han menjat molt poc. A casa no en havien cuit mai, de cargol.
I a casa sí, se m'havia arribat a coure, i estan bons. El que passa que, no hi havia massa costum de fer-ne. Però a Eivissa, heu de pensar que hi havia molt més fondes, molt més puestos així, que la gent anava a prendre la cerveseta,
un botet
de
vi,
una tapeta, i tot això feia comerç.
Clar.
I clar, la gent de Formentera, quan hi havia aquesta temporada que ploïa, es recollia caragols, els hi posaven fulles de branquetes de fonó i talls de frígola i tot això, perquè els caragols aferrassen perquè tinguessin menjar, i els duies a vendre.
La botiga, i llavors els embarcaven cap a Eivissa.
Sí.
I tabac, també se n'embarcava, de tabac, però això ja era una cosa més complicat.
De contrabando.
Ja s'embarcava una mica d'estrapel·lo.
I inclús en el Manolito o en aquestes barques, diguem-ne, de trànsit normal.
La gent se'n posava dins la roba de tabac per portar-lo a Eivissa.
Dos germanes, no diré aquí, però podria dir, però dos germanes, Claro, llavors la gent feia lo possible i lo impossible per guanyar un cèntim. I varen cosir fulles de tabac dins un mentó, dins el mentó.
Entenem fulles de tabac cultivades a Formentera, tabac de pota.
Tabac de pota, sí, normalment tabac pota.
Sí, hi havia un bon negoci en el tabac d'aquell temps.
I van agafar un mentó i el van cosir tot amb fulles de tabac. I una germana s'anava a Eivissa a dur aquell tabac. Però, clar, varen fer tant de simulat que es van aparcar i des de en terra l'altra germana li dius però si te quedes mentón, i li va tirar el mentón a bordo. I això és ben cert.
Ja.
Saps? Perquè, clar, en s'embarcar-se podria haver fet olor de tabac o qualsevol cosa, clar, i va li crear-se tensió. Entonces es va embarcar i quan va estar dins el barco la germana diu, però si et quedes mentón, yes!
Claro.
Sang freda, sí.
I això m'ho ha contat, qui ho havia fet?
Així despistaven una mica el control.
La gent s'ho havia d'imaginar tot.
Sí, sí, hi havia persones que s'hi dedicaven completament i anaven a Eivissa bastant sovint i em portaven per dins la roba forrats de tabac i allò, on feien canetets.
El mentón era el que era s'abrigai, així com ara les dones que anàvem de calle, ens posàvem un abric, llavors duia el mentón per abrigar-se en hivern si feia fred.
Clar.
I clar, el mentón, si no feia fred, el duien aplegat damunt el braç. Saps? I jo, claro, van cosir de tabac.
Si van... normalment les dones havien d'anar amantonades a bord de les barques, perquè no tenien res de cap classe dins la barca.
Però això és...
anaven a l'intemperi.
Imagineu-vos ara qualsevol trajecte que fem a Eivissa, anar a la coberta tota l'estona.
Exacte.
I a sobre, a dos pams d'aigua, vull dir que qualsevol esquitada
arriba. Sí, sí, de Formentera, tu duia un toldo, dalt.
Ui.
Si te'n recordaràs, un toldo.
A quin?
A Ciutat. El Ciutat de Formentera, sí.
De Formentera posaven un toldo, però no duia toldo fixo.
I en els costats, quan feia repulsir, posaven unes veles, ja a la medida de l'altura que depenien el toldo, posaven aquelles veles, saps? Però per baix i per tots els costats entrava arruximades de la mà. I com dius, diu tu, Bantes, a la marea, si hi havia una mica de mar, entrava per els bornals i sortia per l'altre cap. I se'ls donen les pates a peus a l'aire, però no xupar-se les espardenyes, perquè llavors les espardenyes en sol d'espart. No t'ho perdis.
La primera barca que he portat cobertís va ser el Manolito.
Sí.
El Manolito sí que li posaren, perquè va venir, que no em portava de coberta tampoc. Però llavors, aquí, quan el tenien a la Formentera, li posaren una coberta que la gent pogués anar...
més a sombra.
I viatjaven animals, també?
De tot.
De tot, sí.
Anàvem mesclat.
Sí,
ja ho crec. Els animals dins gàbies, te'n recordaràs, amb una gàbia de pollastres, una altra gàbia sí. d'una altra de conills, inclús bassiu, d'anyells
sí,
i gavits,
anyells,
i això,
els feien, també. Els hi feien un corralet de bidons...
Sí.
I portaven anyells i cabrits.
Sí, sí, apareixia l'arca de Noé.
Aquí els carnissers normalment no havia sortit per la carn, entonces el bestiar l'havien de portar a Eivissa. Però també duen mules i asens i cavalls i el que s'estrenia.
Cavalls? Carai.
Bueno, sí. Hi havia cases que tenien cavalls per feina, no per anar a passejar per feina.
I entonces compraven a Eivissa i els portaven a Formentera, en els cavalls. O quan eren vells, els embarcaven.
Sí,
cap a
jo me'n record que hi havia un que es dedicava a comprar animals, que deien en Verde, te'n recordes?
En Verde, això sí. mateix, sí.
I venia a Formentera i comprava asens vells i mules velles, i allò ho feien per donar, llavors ho enviava per donar menjar en els animals de solo.
Sí. Però aquells animals anaven, no és a dir, mesclats dins la gent,
no.
Més que si mateix anaven una mica resguardats i amarrats,
sí,
perquè no poguessin
sí, una cosa
fer mal
a ningú.
Però allí feien les seves feines i la gent havia de sentir l'olor de tot aquell brutó.
Sí,
i llavors, quan arribaven, baldejaven el barco i tornava a quedar com abans. Però durant el trajecte, pues la bruta aquella estava allí.
Jo agafava unes marejades quan anava a Eivissa, espantoses. Jo tenia pànic quan havia d'anar a Eivissa, perquè és que quan feia... Perquè, clar, llavors les barques aquestes és que es movien molt, eren molt botes.
I llavors no hi havia bosses per mareig.
Ah, no,
havia d'anar a
Saula,
al costat del barco, i tirar a la mà.
O sigui, o en un poal o a la borda.
Sí, per la borda.
O en un poal, o anar a la borda, i a la coll.
Anàvem fent bromeix.
Això, des de l'Eu, la gent jove, se'n farà molt estrany de què haguessin passat aquestes
coses. Els contes i es pensen que és una pel·lícula, però és una pel·lícula ben real, Jo m'agradaria poder fer una pel·lícula de quan jo tinc memòria fins ara, perquè veuríeu la diferència que no es pot explicar. Hi ha que viure-ho. Ara, jo no sé, tot m'ho feia gana de riure, llavors. Res més antes que
ara. Bueno, sí, era un món una mica diferent. Dava importància... Sí, les coses m'ho feien gana de riure, m'ho feien... Tot ho agafàvem en broma. Sí. Com que no havíem vist res millor, no sabíem conformar amb allò que teníem.
En dies com avui, una escena afortunat de fer la feina que fa. Rita, Pep, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
a vosaltres per convidar-nos.
Us penjarem el podcast a la nostra web, radiovillaformentera.cat.